Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
De la tarda. A l'estudi de Ràdio Estel ja tenim l'embalat a punt per rebre el nostre convidat, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda de nou. Que, clar, després d'èxits editorials aclaparadors, com ara Hilo Musical o Simon, avui ens va presentar la seva darrera novel·la, que es diu Orquesta.
Sí, Orquesta és la història coral d'una nit d'estiu i és la història també de tot un món, de moltes vides. És, de fet, la celebració real de la vida. A la nit de la verbena de Valdeplata s'hi viuran els primers amors, s'hi retrobaran també antics amants i s'hi revelaran alguns dels secrets més ben guardats de la vall. La narradora omnipresent d'aquest relat, la música de Verbena, que fa ballar al mateix ritme i al mateix moment a avis i nets, amics i enemics, i que és a dins i a fora dels fascinants personatges que anirem descobrint al llarg de les pàgines d'aquesta última joia literària de Miqui Otero. Miqui, bona tarda.
Merci,
com estàs?
Merci. Animat, de sobte era dilluns, però entre el tiburón i aquesta intro estic molt més animat que fa exactament 2 minuts.
O sigui, jo, Miqui, et puc fer una primera pregunta fora de guió?
A veure... Sí.
O sigui, aquesta escaleta o aquest guió que ha fet la Marta
Jarque... És magnífic, no?
Amb els personatges d'orquestra, o sigui, s'identifica amb els personatges o no?
Sí, no, ja li he dit que m'hagués fet falta a mi quan l'escrivia. A vegades jo també em perdia i és fantàstic.
Clar, jo ho pensava, això,
a
Miqui.
A més, no estan només els més grans, hi ha els que tenen poques frases.
No, però és veritat, sí que és veritat que parles de molts personatges, ara entrarem en la novel·la, però si no, al principi fas molt bé i t'ho agraeixo, que el primer capítol parles una mica per sobre de tots els personatges que després anirem desgranant, no? Però sí que complicat sense tenir un esquema pels que l'hem llegit, és difícil seguir moltes trames. No sé si tu, a l'hora d'escriure aquesta novel·la, també et vas agafar allò, una pissarra d'aquelles blanques enormes i vas començar a fer com fan, no, els investigadors de la CIA.
Ja la tenia.
Els sospitosos habituals.
Sí, no, ja la tenia, la pissarra d'altres novel·les, però amb aquesta la vaig necessitar més que mai. Però l'efecte és aquest, també a la vida. Si vas a una festa, segurament alguns et sonaran més que d'altres, no? De fet, quan arribes a una revetlla, per exemple, l'efecte és aquest com de buscar el teu lloc, com de semiconfusió, i a mesura que avança la nit et vas apropant més a uns personatges que a d'altres, no? I aquest és l'efecte que busca també la novel·la, no? Que sigui una novel·la que arribis per la música, perquè sona de fons i tal, però que et quedis per la gent, pels personatges, no? I llavors, finalment, cada lector tindrà els seus favorits.
I perdona, o sigui, tu ets de Revetlles, Miqui, o no?
Sí.
Sí, eh? I tu...
Si ens diu que no, ara què? Com seguim?
No,
he tingut diverses fases a la meva vida, ara sí, no li faig lletjos.
Molt bé.
De fet, un dels personatges, Mercè, deixa'm dir que és el Miguel... Sí. No, que és la teva...
És sospitosament, no? Semblant a mi.
Teniu moltes connexions.
Però el Miguel és una mica l'observer, no? És potser el que està allà, no? Que això també cap
sí.
Molt bé, no? Amb aquest personatge del que està allà observant, no? Tot el que passa.
Des de la banda.
Clar, que sóc jo, que per això em fan tantes bronques, vull dir, la meva parella, i també em quedo sempre mirant tot el que passa. Estic a un restaurant i m'estàs escoltant? No, estic escoltant la taula del costat. Sóc molt boyer, sí, però el Miguel... També s'ha de dir que el Miguel no és el Miqui, és a dir, que té un altre nom, perquè a mi, diguem, al poble de mons pares i d'on ve tota la meva família a Galícia, allà em continuen dient Miguel i en el meu nucli familiar també, i jo sospito que com et diuen t'influeixen com ets. Jo allà sóc més prudent, el Miqui Otero, diguem, va més suelto, i quan vaig del poble i em diuen Miguel torno a ser com un part d'aquella família com més continguda. I tal.
Clar, perquè la novel·la, o sigui, s'ubica a Galícia, si no m'equivoco, a Valdeplata, però el teu poble és Valadouro, si no m'equivoco, no?
Sí, és semblant, tampoc és que sigui el Valadouro,
perquè
ara
buscat...
ja buscant com sí. Pilotes fora, però és veritat, en realitat és un poble fictici de debò, es barreja en molts llocs i no només gallecs, però sí, la inspiració inicial o el material que jo més coneixia, diguem que és aquell, perquè jo ja he nascut a Barcelona, soc català, però diguem, cada cop que teníem uns dies de vacances, etc., anàvem allà i encara ara ho faig jo amb la meva família. No?
Jo el que et volia preguntar, Miqui, és quan estaves escrivint aquesta novel·la, si el primer que et venia al cap era més, ara que parlaves dels personatges, o primer de tot et venia la música, saps? Aquella música que parla per si mateixa,
sí.
És el primer que vas pensar a l'hora de crear aquest orquestra o no?
És les dues coses, realment, Una de les primeres intuïcions va ser, que ho explicava l'altre dia, va ser com en una d'aquestes festes, quan estava arribant al concert, estàvem provant el bombo de la bateria, estàvem provant els baixos i tot això, i a vosaltres us ha passat també seguríssim. Quan t'apropes a una actuació, a una banda en directe, tu sents la música per fora, però la veritat que retomba aquí, a dintre, sí. No? I llavors vaig pensar, mira, doncs, m'aniria molt bé una narradora que estigués a dintre i a fora de cada personatge. Que estigués a dintre perquè pogués descriure cada cosa que sent en cada moment d'una manera molt, molt propera, des de dintre, i que estigués a fora perquè fos com un gas, diguem, que va ficant-se en totes les converses i que sap què passa aquesta nit, però també que va passar moltes dècades iguals que aquesta nit. I aquesta era la primera funció. I després els personatges també eren molt importants per mi. Havien de tenir totes les edats perquè... La primera intuïció que tenia, i que encara tinc, és que de bo, que vivim en un món com molt segregat per bombolles generacionals, estètiques, de gustos, de classe, etc. I una de les primeres coses que em plantejava és necessito un lloc on no quedi estrany, on sigui verossímil, que s'ajuntin tot tipus, realment tot tipus de persones, amb tot tipus de vides, molt dispars entre elles, de diverses generacions i tal, i que comparteixin un espai durant una nit. I realment el lloc que em venia al cap no en trobava un altre. Aquest lloc era una revetlla d'estiu. I llavors és important també que els personatges siguin diferents i que tinguin un llenguatge en comú. I aquest llenguatge comú és la música popular que sonava en aquesta revetlla i que ve sonant durant moltes dècades, en realitat.
Per cert, deixa'm dir, també per ubicar els oients, que la narradora d'aquesta novel·la és la música, i és molt interessant perquè a través de la música també coneixem tot aquest ventall de personatges que abans parlàvem amb el Miqui, no?, que tenen històries que juguen una mica, o jugues una mica entre la imaginació, no saps, no?, si allò que estàs explicant realment ha passat, vull dir, té aquest punt com místic i màgic.
Sí.
Què creus que fa tan especial? Tu ara també ho mencionaves, no? Aquestes celebracions populars, perquè, com dèiem a l'inici, també expliques tota una vida, tot un univers a través d'una nit de revetlla, que és el punt de partida d'aquesta novel·la.
Jo crec que ho són des de sempre, Des de festes més que tenen a veure amb el santoral, fins a les més paganes, era un moment, diguem, de reunió i de trobada, fins i tot entre classes, que no vol dir que em semblés problemàtic, no? Crec que precisament perquè estan junts, potser avui s'abracen, però potser es barallen, també, no? No era dir, bueno, tot és meravellós, no? Però clar que són especials i són per aquesta raó, i també perquè són recordables. Per què? Perquè són una data senyalada, diguem, en el calendari, no? Tu recordes què va passar en aquella festa de l'any, no sé què. I llavors, a més, és una festa... Aquestes festes són espais i són unes hores on se celebra els vius, diguem, els que encara hi són, però també recorda els que no hi són, no? Els morts, i aquí venia, diguem, l'altra part una mica més màgica de la novel·la, no? Que hi ha cançons, de sobte, que et recorden a una persona que ja no hi és, per exemple, o a un episodi de fa molt temps, i el fet que la música, al començament, però no de la novel·la, de qualsevol festa d'aquest estil, al començament sigui un passo doble, després un merengue, i vagi avançant...
No has posat xotis, per això? Xotis de la...
No, no s'estila, no sé, molt, almenys en el rural gallec. No. Hi ha aquesta cosa molt bonica del rural gallec, que és tota la cosa aquesta tropical, que a mi sempre, des de nen, m'ha cridat molt l'atenció, en plan, en espais rurals, on hi ha molt núvol, on surt abans, encara més, poc sol i tal, de sobte tenen una fixació per la música tropical, que arriba a Galícia molt abans que a altres punts, no? I sempre m'ha fascinat, però és bonica l'explicació, és perquè Galícia tenia tal quantitat, és igual que Catalunya, molts cantants d'aquests ritmes tenen cognoms catalans, però els gallecs tenien tanta família a Venezuela, a l'Havana, a tots aquests llocs, que enviaven els discos en barco. Tradicionalment, a les revetlles del nord, s'escolta aquest tipus de ritmes molt abans i molt més que altres zones d'Espanya, no?
A veure, deixeu-me dir que Orquesta, Ejar, que si no m'equivoco, està a la venda des de dijous passat.
Sí,
sí, el dia de sortida era dijous.
I què, com està funcionant la roda
d'aquest
arribat?
Molt bé. Jo crec que de moment molt bé. Sí, sí. Ja, home, s'esperava bastant la novel·la, però després, al final, en realitat, les novel·les només volen si... No és el començament. Quan volen és si la gent les recomana. És a dir, no hi ha millor prescriptor que un lector.
Clar.
O una lectora amb els seus amics, amb la seva família.
I el boca-orella.
És que és això, és el que mana.
Perquè, sí, sí. Jo t'haig de dir una cosa, també, Miqui. Vull dir, la teva novel·la ha durat poc a la redacció. Vull dir, quan saps això, que entres a la redacció, la nova novel·la del Miqui Otero, saps?
I ja ha volat.
Sí,
està l'han dut algú.
La llista.
Això és bona senyal. L'altre dia, la presentació, que crec que tu vas anar, Marta, ho explicava el Rodrigo Fesan, que és un altre escriptor, que li va arribar a casa... I va venir un amic seu argentí, però argentí no que vivia a Barcelona, sí. Un argentí de, diguem que venia a visita. I li va dir, oh, la novel·la del Miqui Otero i tal, me la puc emportar, te la torno demà. Val? I la següent notícia que té d'ell és que estava en un vol a Buenos Aires. Vull dir, va ser furtada per un amic íntim que el va enganyar, el va enganyar, li va dir que se la tornava demà i ell tenia ja un bitllet per com que s'emporta, no?, una maleta plena.
És un bon negoci. Sí que és veritat que aquí hi ha novel·les que a vegades sí que és veritat que les anem apilant aquí a la redacció,
no,
perquè
no.
En rebem moltes i
aquesta...
Això és el millor senyal.
No, aquesta no.
Ara que parlàveu de la música, gràcies a la música, ara ho dèiem que coneixíem tot aquest ventall de personatges del llibre que participaran, Miqui, d'alguna manera o una altra, en aquesta revetlla de Valdeplata. La Soledad, la política i cantant de la movida, l'Iberto, que és aquest roquer solter i primer amor de l'Adela, que és més reiteta de l'Aurora, preadolescent, amiga de l'Alberto. Clar, i aquests són només una petita part d'aquest univers de personatges que has anat creant amb orquestra, dels que ens acabem enamorant, també, d'alguna manera. Ho deia la Marta, no? Perquè ens trobem, com dèiem, cada any en aquesta festa de l'estiu, que deies tu, és que et recordes perfectament el que passava en un context històric i polític, sí. I que és com aquella fotografia del moment de cocció, tu dius, en el que ens trobem. No?
Sí, i si te n'adones, tu quan vas... I això no et passa pel carrer caminant, segurament tant. Però tu si vas a una revetlla ara, quan mires a una nena o a un nen, en el meu cas, quan miro un nen de 8 anys, com que el decorat és el mateix, no? I la música, a vegades, també, recordes exactament com et senties en aquesta edat. I, de fet, el mira... Bueno, potser és cosa meva, però mires el nen o mires un altre que té 20 i pocs anys o tal, i recordes, vull dir, diguem, el teu present és tots aquests passats acumulats, no? I aquest punt de gent que, diguem, que està molt junta, que es recorden els uns als altres, que estan lligats per família o per antics, diguem, afectes de qualsevol tipus, m'interessava moltíssim perquè jo crec que ajudava, diguem-ne, que hi hagués com un volum d'emoció en la novel·la tota l'estona. Era el que buscava.
Clar, Miqui, però tu, pregunta, creus que tenim com aquesta nostàlgia a vegades per aquell indret o aquella festa major, o més aviat el que tenim és nostàlgia d'aquella infància, no? O aquella adolescència, no?
Sí, sobretot és el segon, evidentment, sí, sí. El que passa és que si hi vas hi ha un intent de recuperar-ho d'alguna manera, no? O sigui, qualsevol lloc és més bonic quan no hi ets.
Totalment.
No? Excepte aquí, quan poseu amb la música. però qualsevol lloc realment és més bonic quan el comences a recordar.
Perquè ja no el pateixes.
Perquè no pateixes els problemes que tenies en aquell lloc. Tothom té molt mitificada. Jo el primer, la infantesa o la primera adolescència, que és com la illa dels primers cops, quan et passa tot per primer cop. Però, ostres, no recordem com patíem, no? I si en aquell moment vas tenir com algun episodi traumàtic, alguna mort propera, qualsevol tipus de problemes, es vivia encara més intensament, no? I el que passa amb les edats, amb la infantesa, amb l'adolescència, passa amb els jocs, també. Quan hem marxat, només recordem allò fotogènic, allò bo, d'alguna manera, no? I si ho associes a revetlles d'estiu, doncs encara més, no? I és quan tornes que trobes què hi queda de tot allò i que negocies realment amb el que et trobes.
Deixa'm dir, Mercè, que a la presentació de divendres, que es va fer la central del Raval, el Miqui deia això de que, no sé si ho diré bé, però la melancolia gentrifica el passat.
Sí.
No? En aquest sentit de que sempre ens l'imaginem millor del que va ser, i és interessant que ho diguis tu, vivint també una ciutat com Barcelona.
Sí, sí, totalment. Però és que és cert, no? Diguem que... I és cert i és el més perillós, no? Perquè si realment creus que tot va ser fantàstic, doncs, bueno, pues ja està. Que no existeixi cap tipus d'avance mèdico, que no, vull dir, que no és real, diguem, aquesta idealització. Però també em sembla molt perversa l'altra postura, com dir que no hem de mirar el passat, que tot futur és millor que el present, que tot... No? Em sembla que no, em sembla que hi ha coses molt, molt rescatables d'altres tipus de vida, més en comunitat, amb la gent més propera, etcètera, etcètera, que es donen sobretot en el rural, però també en els barris de Barcelona.
I és interessant aquest sentit.
Al
llibre també hi parles, no?, de gent molt gran, el Conde, per exemple, que té més de 100 anys, però també hi ha un fetus, és a dir, també, vull dir, fas aquesta pinzellada tant del passat, que seria aquest conte, i el futur, aquest fetus que és a la panxa d'una de les protagonistes.
Sí, és que si te n'adones, hi ha com una mena quasi de simetria, no? És el que he dit d'un mocador, no? Hi ha un personatge que diu que el temps és com un mocador, que tu en un extrem poses la infantesa, quan ets més anciana l'altre, 20 anys, 80, i si, diu, però si dobles el mocador, coincideixen, no? I si et fixes, un nadó en un carret, per exemple, no és tan, en una festa, no? Que els posen apartats i tal, no és tan diferent del, de l'avi en una cadira de rodes, també una mica fora de joc. I el que juga la novel·la és que les misèries que va patir, per exemple, un personatge com la Placeres, que té 80 anys de postguerra, poden dialogar d'alguna manera, per què no, amb les inquietuds i amb els problemes d'una xavala de 20 o de 20 i pico, no? I em semblava bonic posar-los a ballar, però posar també els seus problemes a ballar, no? Aviam com teníem més a veure del que pensàvem, no?
Estem amb el Miqui Otero, periodista i novel·lista, que ens presenta el seu llibre Orquestra, que, per cert, preparat per Sant Jordi o no? Ara tots
sí,
ja estan...
Sí, sí. preparat.
Ets amb ganes o no?
Amb ganes, sí. Els anys, diguem, d'entreguerres, que no has d'anar, també els gaudeixes molt, realment, perquè estàs amb la família i passeges tranquil i no tens aquesta cosa d'estar exposat.
Però jo suposo que es deu viure diferent, no, Miqui? Quan,
però quan et toca això. Un any bèstia, clar, és un dia important, a més, i que pot ser... Però, a més, també pot ser molt bonic, eh? Vull dir, jo recordo molt el primer Sant Jordi postpandèmic, que va ser molt emocionant, de debò. I per mi, com trobar-me amb els lectors, va ser molt emocionant, que ara ho recordo. Jo recordo una parella de sanitaris que van venir ell i ella, van venir només amb un exemplar del llibre, però volia que el firmés...
Perdona, presentava Simon, no?
En aquell moment, sí. I em van dir, veus que està subratllat el llibre amb dos colors diferents? Vermell i blau? Això és perquè ens estornàvem amb les guàrdies que fèiem durant els moments més xungos de la pandèmia. I llavors, quan estava fent guàrdia jo, que era el vermell, per exemple, subratllava tal, i llavors venia ella, quan tenia la guàrdia, i ho feia en blau. I coses així, un munt. Llavors, també és un dia, diguem, per trobar-nos i que pot ser... És cansat, però pot ser molt xulo, també.
No, i tant. Clar, en aquest orquestra, si ens entrem avui, Miqui, tu creus que, ara que hem parlat molt de la melancolia, no?, d'aquesta melancolia, creus que aquesta novel·la és més, té aquesta melancolia o parla més sobre la felicitat? O sigui, cap a on et decantaries, tu, no?
Jo crec que busca, diguem, busca la felicitat i pel camí troba molta tristor i molt conflicte i molta... melancolia també, i que és això, tampoc crec que sigui, diguem, que no pots fer una cosa que sigui absolutament lluminosa i tot sigui fantàstic i tal, perquè llavors no és bonica. El que és bonic realment és quan una cosa, diguem, brilla i està rodejada d'altres coses que no brillen, no? Per mi és això, la novel·la, no? Que hi ha vides complicades, tot tipus de vides, de tot tipus d'edats, però fins i tot les complicades tenen moments bonics, i aquests sí que els busco, i sí que els busco i sí que m'hi recreo, no? Sí, sí.
Si mirem aquest llibre, per cert, de l'editorial Alfaguara, abans havies publicat amb Blacky, em sembla, Simon, si no m'equivoco, amb imatge de portada també, que té història, vull dir, vindria a ser com una natura morta, no?, del matí després d'una nit de revetlla.
Sí, sí.
Però és que té una història bonica al darrere, també.
Sí, és molt xula. Bueno, és xula també perquè és ambigua, i és l'última pregunta que m'heu fet, no? Realment pot semblar com el dia després d'una gran festa, d'una gran desgràcia, perquè hi ha una bici infantil vermella tirada a terra, una
clàssica
mena piruleta...
Vermella. La bici ha de ser vermella.
Orbea, vermella. Sí, una bamba negra, tal, un ocell mort... Sí, és la típica, no?, naturaleza muerta. I jo tinc un pintor hiperrealista que m'encanta, que es diu Zabaleta, que és una mena d'Antonio López meravellós, i que mai havia fet cap portada... I el que vam fer va ser enviar-li les... Bueno, el que va fer l'editora és enviar-li les 30 primeres pàgines de la novel·la i miraculosament va dir que sí, ens faria una tela a partir del que havia llegit en les primeres pàgines. I el que trobem a la pàgina, realment, a la portada, realment és el que planteja la primera pàgina, i els objectes que hi surten tenen un joc, tenen algun moment important a la novel·la, tots ells. Quasi que pots anar buscant-los.
O sigui, que són claus, diguéssim.
Molts d'ells, sí, tenen el seu moment clau a dintre la novel·la. I com que és un pintor realment molt artesà i tal, va començar a enviar els esborranys... Bueno, vam veure tota l'evolució, i dels meus nens, el gran, que té ara 6, es dedicava com a pintar amb rotuladors carioca, a pintar els tal, i a preguntar-me... tota l'estona em preguntava com anava el senyor artista, com ho portava, i feia com de crític d'art i opinava. Ha estat un procés molt maco que comença amb una gran sorpresa, que és quan aquest gran pintor accepta fer la meva portada.
Per cert, ara que mencionava aquesta bici vermella, de fet, és un nen, un personatge, no, aquest nen amb bici vermella, que va recollint secrets de tots aquests personatges que anem descobrint al llarg d'aquesta novel·la. Un personatge també que uneix d'alguna manera, no, aquest nen de la bici vermella, a tots els altres personatges, sí, que també està emparentat amb gent, doncs, amb altres personatges del poble. No sé de quina manera aquest personatge també t'ajuda, diguéssim, a unir i a relacionar totes aquestes històries, no, aquests, sí, secrets que segurament posaran vermell a més d'una persona de Valdeplata.
Sí, clar, vull dir, són molts personatges, però hi ha 10, aquests que parlem, que tots tenen un secret molt concret. I em semblava molt més xulo, diguem, que aquest secret l'expliquessin algú, en aquest cas el nen, que està recollint aquests missatges per la rifa, que no pas que simplement ho penséssim. Em semblava una altra cosa molt més xula. I m'interessava el niño de la bici roja, que li dic tota l'estona, que va com demanant aquests papers i que és el que s'entera de tot, perquè no parla, que em sembla guai. També és la mateixa cosa que us deia abans, que em semblava com que tot ara es fa com per bombolles de gent, com col·lectius cada cop més petits, i volia buscar un nosaltres, una cosa més comuna. Doncs això també és una operació similar, no? Perquè és un moment on tothom parla, parlem, jo no m'excloc. Estem xerrant sense parar, no?
Totalment.
I de sobte el personatge que lliga tot és un nen que només escolta.
I la gent té moltes ganes d'explicar-li coses.
I la gent li té carinyo per una sèrie de raons i tal, i pensen que ell no dirà res, etcètera. Llavors a ell li diuen absolutament tots els secrets, i el que no saben és que com que li diuen a ell, ens ho estan dient a nosaltres, els actors, també.
Que xulo. Clar, el Miqui... Ui, se'ns ha passat el temps volant.
Ui!
Tu vas ser col·laborador de Mondo Sonoro, la teva primera aclamada novel·la va ser Hilo Musical, ara tornes amb orquestra, ja tens clar, suposo, no, que la pròxima novel·la també girarà al voltant de la música. No,
no? En absolut, serà el contrari.
El silenci.
Clar, tu vas buscant, ara he de tornar a la ciutat, segurament, potser va del silenci la novel·la, per què no? M'has donat una bona idea. I no, perquè el que m'agrada precisament és com no repetir-me tant, vull dir, que hi bategui, diguem, la veu, com escric, però que sigui una mica diferent.
I escolta, que ho deies, t'has trobat bé fora de la ciutat o no?
Molt bé, però és que quan portem molt temps sense sortir a la ciutat sempre ens ve de gust. I literàriament és el mateix. Quan portes... jo portava 3 novel·les a...
Sí.
Sobretot ambientades a Barcelona, encara viatjant una mica i tal, i al final hi ha una sensació com que necessites una mica d'aire i anar a un altre lloc, no? No has de tornar a escriure la novel·la de Barcelona, que és com s'etiquetaven les últimes meves.
Miqui, ara ho dèieu, el divendres passat la Harke va estar present a la central, allà al Raval, que vas fer, doncs, aquesta presentació del llibre orquestra al costat de la Laura Fernández i la Laura Ferrero.
Sí.
Pròxima presentació?
És dijous a Madrid, amb el Javois, amb el Manuel Javois, i amb el Jo Crepúsculo, que està vivint allà ara, i després a partir d'aquí, doncs, crec que les dues següents són Saragossa, València, després vaig a Andalusia. Són uns mesos agitadets.
Sí,
és la cosa aquesta de l'escriptor una mica estranya, perquè tu estàs com tot el dia en pijama escrivint,
menys
quan vas a buscar els nens o quedes algun dia amb uns col·legues, estàs tot el dia en pijama escrivint, i de sobte arriba un moment cada 3 anys o cada 4 anys on és l'exposició constant, no? I està parlant tota l'estona doncs del que has fet quan estaves solet en la intimitat a l'habitació.
Escolta, amic, el 23 d'abril, per això reserva-te'l,
El 23 sí que estaré voltant per Barna i firmant a tothom que vulgui i que pugui venir.
Ja teniu els horaris o no? Perquè això també a les editorials és complicat. Tens els horaris ja on firmaràs,
sí,
el dia de Sant Jordi?
No me'ls sé a memòria, però sí que els tinc. Sí, crec que faig una a Poble Sec, a la Carbonera, i llavors ja vaig al lío del centre.
Del centre.
Sí, ja faig... No sé si l'Aia, que és el llibre central, finestres... moltes... Serà un dia intens.
Serà un dia intens.
Però qui vingui, vamos, l'espero...
Home, i a gaudir-lo 100%, Miqui Otero. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la Fabricació Pròpia a presentar-nos aquesta orquestra, que ha deixat... Harket, tot encantat, aquell llibre, eh?
Moltíssim.
Moltíssim.
Sí. Me'l vull tornar a llegir, perquè segur que se m'han passat coses.
Ui, hi ha llista d'espera, eh?
No, ara us he de trucar, quan jo he dubtit el grau de parentesc entre dos personatges, truco i m'envieu la foto del guió.
Miqui, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Merci a vosaltres. Ha estat un plaer.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Tres minuts que passen de 4:45 de la tarda. Clar, aquesta és la sintonia de Mapamundi. Jo ara estic una mica desubicada, però de ben segur que ella ens ajuda a ubicar-nos una mica més. Guillem Porçals, que a més de ser curiós de mena, com ja sabeu, és politòleg, i un rockstar de Twitter, amb el compte @gporçals, ens atén a aquesta hora. Guillem.
Hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Deia que estava una mica desubicada, perquè, clar, com normalment connectem amb tu els dimarts, a Contrastos, però avui ens acompanyes uns minuts per comentar plegats, si et sembla, alguns temes d'actualitat, sobretot, Guillem, de política internacional. Però abans, Guillem, encara estem a temps amb el tema de les acreditacions pel Godó, que comença aquest dissabte. Què vols? T'agafem una o no?
És que depèn de com no podria anar-hi, em sabria greu, la veritat.
Bueno, no pateixis, perquè si no hi va el Ferran Capdevila. Vull dir que...
Aleshores, si pot anar Ferran, cap problema.
Clar, perquè mira, el Ferran has de pensar que ja té l'outfit preparat, saps? Amb el... Tu ets de pullover, de posar-te'l, saps? Per damunt de les esquenes, o no?
I d'anar amb fatxaleco, a vegades.
Ah, doncs, mira, el Ferran també l'hi veig, eh? Jo crec que és, sí, és que és a l'outfit... que també l'hi veus, el Ferran, amb aquest tipus de dress code?
Sí, depèn de com, sí.
Que sí? Bueno, però fem una cosa, nosaltres ho demanem, i mira, si vas tu amb Ferran, doncs segur que li traiem profit, eh? Escolta, Guillem, ara si ens hi posem, perquè tu ens volies parlar, de fet, mira, la setmana passada crec que en vam parlar també amb el Jordi Sardà, amb l'historiador Jordi Sardà, i ens va dir que era una notícia que, sens dubte, passarà a la història. Aquest assalt, que trobo que se n'ha parlat poc, a l'ambaixada de Mèxic a Equador. Qui va fer aquest assalt, Guillem?
Aquest assalt el fa la policia d'Equador,
sí,
per tal de detenir a Jorge Glass, que era el vicepresident de l'antic president Rafael Correa, sobre el que passaven casos de malbaratament de fons públics i també de possiblement corrupció. Aleshores, la policia d'Equador va decidir assaltar l'ambaixada de Mèxic, que és on Jorge Glass estava refugiat, en aquest sentit, i és aquí on va haver-hi la gran, per dir-ho així, polèmica o la gran trencadissa diplomàtica.
Clar.
Perquè es va vulnerar, i amb raó ho afirma Mèxic, es va vulnerar la sobirania nacional mexicana, ja que l'ambaixada es considera territori nacional mexicà o territori nacional del país que sigui, no? I aquí l'Equador va vulnerar, per dir-ho així, de fet ho va fer-ho, sí, els tractats internacionals de diplomàcia de l'any 61.
Clar, i Guillem, o sigui, tu dius que aquest assalt, com bé deies, aquesta ambaixada, territori nacional mexicà, dins d'Equador, què pot provocar? O sigui, fins a quin punt, no?, pot provocar un gran incendi diplomàtic?
De moment, Mèxic i Equador han trencat les seves relacions diplomàtiques, que això és el més greu que podia passar.
Clar, i... Digues.
També tenim que països tan de dretes com Argentina ha anunciat que li donaria un torn d'atenció a Equador i que el que s'ha fet és un atac flagrant a la sobirania nacional de Mèxic i és un fet que trenca tots els acords internacionals. També tenim els governs d'esquerres que ho han criticat. Tenim els Estats Units que ho ha criticat. De fet, ho ha arribat a condemnar als Estats Units, també. Per tant, tenim aquí que hi ha una situació molt tensa a nivell de la diplomàcia sud-americana. I aquí a Equador, que tenia un gran suport popular i tenia també un gran suport als països del voltant per tal d'ajudar-lo en la lluita contra el narcotràfic, per tal d'ajudar-lo en la lluita contra el crim organitzat, veiem com ara mateix es troba en una illa aïllat amb tots els estats condemnant les seves accions policials.
Val. Dit això, Guillem, perquè ens estàs situant moltíssim, qui és Jorge Glass, perquè també ens puguem fer una idea, i sobretot perquè hi ha tants riscos per poder detenir-lo?
Jorge Glass és l'antic vicepresident que hi havia amb el president Rafael Correa, és una figura que ve de l'esquerra equatoriana, i que sobre ell pesaven els càrrecs de corrupció i de malbaratament de diners públics. Aleshores, davant del possible risc de fuga, Equador diu que va esgotar la via diplomàtica i que va entrar a les ambaixades per tal de lliurar-lo a la justícia d'Equador, que és aquí on s'ha vulnerat els principals tractats internacionals de respecte de la sobirania de les ambaixades, com també de representativitat diplomàtica. I és que l'ambaixada de Mèxic no va donar autorització perquè la policia entrés.
Val. Clar, per acabar de situar-nos, president Daniel Noboa, quin perfil de polític és, Guillem, no? I perquè diria que fins ara governava sense oposició, tu diries que s'ha complicat la vida amb aquest acte, no?
Sí, crec que, aviam, la figura de Noboa era una figura bastant de consens dins de l'Equador, és una figura que venia de la dreta equatoriana en aquest sentit. Vull dir, ell mateix es deia que era continuista de Guillermo Lasso, que era l'anterior president, que va ser un dels primers presidents de, per dir-ho així, de lletres a nivell de Sud-amèrica, que va substituir a Rafael Correa i el correísmo, per dir-ho així, sobretot a Lenín Moreno i després va venir ell. Per tant, és una figura que en aquest sentit venia també per intentar estabilitzar el panorama polític de l'Equador. És una persona molt cultivada a l'exterior, amb molts vincles amb els Estats Units, amb molts vincles amb el món empresarial. Va estudiar als Estats Units, va estudiar també a diferents escoles de negocis, va arribar a estudiar a Harvard. Per tant, és una figura molt rellevant en aquest sentit. Vull dir, no estem parlant d'una persona que vingui del populisme pur o del poble, sinó que és una figura de l'elit, en aquest sentit, del país.
S'ha complicat la vida, per això, deies, amb aquest acte?
Sí, a nivell polític, ara mateix la situació és molt tensa dintre de l'Equador. De fet, ens trobem que hi ha protestes condemnant aquest assalt. I el que comentava anteriorment, no només és una cosa de dretes o d'esquerres, sinó que sortim gent de dretes i d'esquerres a condemnar-ho. Cosa que això és molt important, perquè en uns països tan polaritzats com són de Sud-amèrica, en aquesta onada del populisme que hi ha hagut, el fet que hi hagi aquest consens quasi unànim, no?, de condemnar les accions del president del govern d'Equador i de la policia d'Equador creen un precedent polític important. És a dir, hi ha aquesta unitat, tothom està en contra del respecte, inclús podien llegir argentins dient que ni la dictadura argentina es va atreviar tant...
Què dius?
...quan hi havia gent que es va amagar a l'ambaixada de Mèxic que era perseguida políticament. Vull dir, la retòrica, en aquest sentit, el relat ja hi és. I ja s'ha sorgit, i ja està a les xarxes, està als diaris, està als carrers, i ja hi és.
Si et sembla, estarem molt pendents doncs, d'aquesta notícia, sobretot, com bé deies, com bé ens estava explicant el Guillem, doncs, aquestes conseqüències que poden tenir a nivell diplomàtic, aquest gran incendi, com deies tu fins i tot, Guillem, no? De moment s'han trencat aquestes relacions entre Mèxic i Equador i a veure si doncs es trasllada també a nivell internacional a un altre nivell. Però deixa'm aprofitar avui, quan queden 4 minuts per arribar a 4:45 de la tarda, a preguntar-te sobre l'alto al foc a Gaza, perquè quan es compleixen 6 mesos de la guerra d'Israel a Palestina, continuen els bombardejos, Guillem, però Israel ha retirat per sorpresa la majoria de les seves tropes de la part sud de la franja de Gaza. En quin moment ens trobem? Quina lectura hi dones tu, no? a aquesta acció per sorpresa per part d'Israel?
Crec que aquí hi ha també el fet molt important de que els Estats Units sortís a condemnar l'ofensiva sota el pas de Rafah i sobre la ciutat de Rafah, que estava al sud de la franja de Gaza. És a dir, el fet de que els Estats Units digués aquí hi ha una línia vermella, aquí hi ha un punt crític en les nostres relacions diplomàtiques, jo trobo que també és una de les coses per les quals ha condicionat molt a Netanyahu actuar. També recordem que també s'han demanat eleccions, que es facin eleccions ja. Cada nit hi ha protestes a Israel contra el govern de Netanyahu per l'operació militar. Per tant, ens trobem en una situació també dintre d'Israel molt tensa en el qual el seguiment de l'operació militar en aquest sentit. És a dir, una cosa és que la primera contraofensiva, l'altra cosa és l'entrada de l'exèrcit israelí a Gaza, l'altra cosa és l'entrada de Rafah, que ja és l'últim baluart que podríem dir que queda a la franja de Gaza, en aquest sentit. I la mateixa administració Biden l'ha marcat com a línia vermella. De dir, és possible, ja ho veig al meló, que si era possible que l'ofensiva al sud no fos, per dir-ho així, defensa pròpia o no entrés dintre de la proporcionalitat o entrés dintre d'unes altres normes i d'uns altres principis. Crec que ha sigut més el moviment dels Estats Units com a tal, d'aixecar la cella i dir atenció amb el que pot passar, que no pas la pròpia benevolència de l'administració de Netanyahu en aquest sentit.
Doncs seguirem també de prop aquesta notícia, sens dubte, però deixa'm comentar amb tu, i ja per acabar, Guillem, coneixíem fa unes hores que s'ha mort l'expresident basc José Antonio Ardanza. Volíem també focalitzar a tot el que està passant ara a Euskadi amb aquestes eleccions, no? Quan a Catalunya ens sobrevola ja aquesta campanya electoral, abans en parlàvem amb la Caselles, el País Basc passarà per les urnes en 2 setmanes, recordem, el 21 d'abril. Tu estàs seguint l'actualitat basca aquests dies o no?
Més indirectament que la d'aquí, però la veritat és que també ho estic seguint, perquè sembla ser que seran unes eleccions molt interessants, no tant pel sorpasso que pugui tenir Bildu en aquest sentit, que li pugui fer Bildu al PNB, sinó amb la gran coalició de pactes que puguin sorgir després. Vull dir, el Partit Socialista d'Euskadi ha dit que no pactarà amb Bildu. Per altra banda, veurem què passa si queda primer, veurem què passa si el PNB i el PSE no sumen, i la gran sorpresa, entre cometes, que no és tan sorpresa, perquè veiem els resultats a Galícia i hem vist altres resultats, el fet de que Podemos i Sumar, segons les últimes enquestes, quedin fora de les càmeres forals basques. Que trobo que és la gran notícia, no? De dir, no només els pactes que puguin haver-hi entre Bildu, PNB, PSE, PP, aquests, sinó també el fet de que Podemos i Sumar no entrin a la cambra legislativa basca.
Doncs, sens dubte, ho mirarem. Mira, i ja per acabar, Guillem, perquè, clar, estava mirant les xarxes socials, després de conèixer la mort, com dèiem avui, de José Antonio Ardanza, ex-lendakari, diria que ha estat un missatge distribuït a les xarxes socials, el president basc Íñigo Urkullu, no?, ha qualificat el mateix Ardanza com un referent polític i institucional de primer ordre a Euskadi, i que va treballar sense descans per la pau i la convivència. Com el descriuries tu, Ardanza?
És una de les grans figures que quedava d'aquell nacionalisme basc històric, vull dir, des de la mort d'Arzallus, en aquest sentit, era l'altra gran figura que quedava dintre del PNB i dintre de la historiografia del nacionalisme basc com un dels pares del nacionalisme modern, en aquest aspecte. També va ser una gran figura constructora, va fer molta infraestructura, va aconseguir grans acords polítics, no van ser temps fàcils pel País Basc als 80 i als 90, i ell va aconseguir sobreposar l'institucionalisme davant de tot, al mateix temps aconseguir uns bons acords en aquest aspecte, tot i que, segons s'ha assenyalat, no?, en alguns punts, de que no es portava del tot bé amb el que era el nacionalisme català o amb Jordi Pujol en concret, sí que és veritat que va ser una gran figura referent per tot el que van ser els moviments nacionalistes d'Espanya i al mateix temps també com un gran teòric del nacionalisme basc en aquest sentit. El Fayor el considerava un dels pares, per dir-ho així, del nou Euskadi o de l'Euskadi modern.
Guillem, ara sí que sí, hem de deixar aquesta connexió, però abans una pregunta de vital importància a aquesta hora és saber com va anar l'entrega del treball aquest divendres i sobretot de què era el treball.
No, era la primera part de la tesi doctoral que li vaig enviar al professor per fer l'esborrany, el primer esborrany, i la veritat és que ha anat bé, estic content. Aquesta setmana toca revisar les correccions que m'ha fet, però estic molt content, la veritat.
Ens pots dir de què era el treball o no? Aquesta
no,
primera.
És la tesi doctoral que estic fent.
Sí.
Sobre seguretat nacional i infraestructures crítiques.
I qui et porta el doctorat? Es pot saber o no?
El meu tutor i director és el Joan Lluís Pérez Francesc.
Home!
Catedràtic de l'Universitat Autònoma.
Sí.
I col·laborador també de Ràdio Estel.
I què? Sí.
Ah, pensava que s'havia tallat. No, és un gran tutor, la veritat és que m'està ajudant molt, estem buscant informació plegats i la veritat és que és un gran tema i l'estic disfrutant molt també fer-lo, no? La tesi doctoral també implica molts anys, implica molt esforç, implica també bastants sacrificis en el fet de la vida social en aquest aspecte, però jo trobo que és un gran tema i que la veritat és que tenir-lo com a tutor és un gran què.
Home, t'ho diràs, és un crac. Guillem Pursals, últim tuit que has fet avui, saps quin és o no?
Ara mateix, no.
Ara no m'ho esperava, això.
Crec que ha sigut el dels míssils de Grècia.
Què ha passat? I això no ens has explicat.
Que després de l'atac que va patir el primer ministre de Grècia quan va visitar el sud d'Ucrània, Grècia enviarà 32 F-16 de combat a Ucraïna.
Guillem Pursals, et seguim de ben a prop, eh? Tu no te n'adones, però estem allà llegint-te, eh?
El servei d'espionatge de Ràdio Estel.
Ferran Capdevila. Si voleu seguir-lo, Guillem Pursals, sens dubte, gran politòleg i proper pròxim doctorat, el podeu seguir a @gpursals. Guillem, moltes gràcies. Que vagi molt bé, eh?
Bona tarda.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Aixeca-nos de Gràcia i al barri d'Hostafres, a Tarragona i a Lleida, i al barri del Raval. Aixeca-nos a Reus, Girona, Manresa i Mataró. Aixeca-nos catalans per tot el món. Som gitano català i tinc una cultura universal també.
Vinga, va, encara ens queden 10 minuts per arribar al punt de les 5 del barri barceloní de Gràcia al món. I és que avui, 8 d'abril, no sé si ho sabíeu, però és el Dia Internacional del Poble Gitano. Es tracta d'una jornada dedicada a la cultura gitana i també a la conscienciació justament dels problemes a què s'enfronta el poble romaní. Clar, en l'edició d'aquest 2024, que és aquest Dia Internacional, com dèiem, del Poble Gitano, se centra en aquesta educació. I és per això que avui, des de la fabricació pròpia, doncs, hem volgut fer, encara que sigui una trucada d'uns breus minuts, però teníem moltes ganes de parlar amb una tècnica d'educació perquè ens expliqui justament, no?, tota l'evolució i aquestes passes endavant que s'està fent justament per aquesta conscienciació, que moltes vegades no som conscients, no?, dels problemes que pateix el del costat i sobretot pel que fa en aquesta cultura gitana. Parlarem amb un dels barris, podríem dir més conflictius de l'àrea metropolitana de Barcelona, com és el barri de Sant Cosme, i justament doncs, per intentar combatre aquest objectiu, podríem dir fins i tot, de prevenir l'absentisme i promoure l'èxit escolar d'aquest alumnat gitano, doncs avui hem volgut justament contactar amb aquesta tècnica d'educació, que és la Jèssica Moreno Fernández. Estem res a punt de parlar amb ella. De fet, diria que ja la tenim. Jèssica, què tal?
Hola.
Hola, com estàs?
No sé.
Espera't, a veure, t'escoltem bé. Jèssica, com estàs? Bona tarda.
M'escolteu, eh?
Sí, crec que sí, sí, sí. Jèssica...
Amb la companya Belén, que és orientadora educativa. Bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda. Espera't, que jo ara m'estic tornant una mica... Amb qui estem parlant ara?
Jo sóc Ana Belén i jo ja estic.
Estem parlant... Vale. Us diria primer que parléssim primer amb la Jèssica. Pot ser, Jèssica? Primer parlem amb tu?
Sí, com vulgueu.
Vale, fantàstic. Així, perquè si no ens atabalarem una mica. Dèiem que tu treballes, Jèssica, en un dels barris més conflictius de l'àrea metropolitana de Barcelona, com és Sant Cosme. Clar, d'entrada, Jèssica, explica'ns una mica quines són les principals barreres que separen el sistema educatiu i també el poble gitano.
Bueno, les barreres és que les persones gitanes no tenen o no se senten escoltades.
No se senten escoltades.
Les famílies, també hi ha la falta de referència. M'escoltes?
Sí, totalment, Jèssica, t'estem escoltant.
I, doncs, això, no? Tu què penses?
Doncs això, la falta de referència educatius, el suport familiar, l'entorn és molt important, l'acompanyament durant aquesta trajectòria, que normalment la Jèssica i jo és el que fem, estem en escoles, parlem amb família i amb l'alumnat durant tot aquest procés
sí.
educatiu, i sí, tant com obstacles, sinó que veiem com que poden ser oportunitats si a dia d'avui, doncs cada vegada més, són els que els gitans i gitanes que estudiem i que fem de referents dins del nostre entorn. Uh-huh. Llavors, sí que cada vegada doncs, això ho estem aconseguint.
Clar, Belén, deixa'm preguntar-te també a tu avui. Quina és la situació no, de les famílies gitanes al barri de Sant Cosme, ara mateix, no?
Ara mateix? Bueno, la Jèssica coneix millor el barri que jo.
Vinga, va, doncs fem el canvi a la Jèssica. A veure, Jèssica, si ens ho pots dir tu.
Doncs és que, bueno... És que hi ha molts casos, no? Hi ha persones que són molt vulnerables i no tenen els recursos suficients per accedir, o no saben no? com fer-ho, i d'altres que sí saben, però no... com et dic? On dirigir-se o de quina manera, no?
Clar, jo crec que és interessant avui, aprofitant que us tenim tant a la Jèssica com a la Belén, avui parlant justament d'aquest Dia Internacional del Poble Gitano, si ens centrem en l'educació, creieu que en tot cas faria possible aquesta educació un futur millor per les futures generacions de gitanos? Perquè d'aquí us preguntem, a veure qui me la sap respondre abans, si la Jèssica o la Belén, no? Quins són els principals punts amb els que esteu treballant per fer-ho possible, no?
Doncs justament amb l'acompanyament en aquest procés, amb famílies i amb els mateixos participants, no? Amb mateixos nois i noies doncs, que volen estudiar i nosaltres estem allà per recordar-li, per fer-li suport en que sí que poden i sí que poden aconseguir tot allò que vulguin.
Clar, perquè no sé si ho ha estat, si ho heu pogut veure, si ho heu pogut seguir. Aquest matí l'alcalde Collboni, en un acte pel Dia Internacional, com dient del poble gitano, ha reivindicat aquesta Barcelona gitana, no? I ha defensat els drets i la identitat del col·lectiu. Clar, el poble gitano se sent recolzat per les autoritats i les institucions? Perquè...
Moltes vegades no, però bueno, sí que
tenim el reconeixement, el que estàvem dient és que tenim el reconeixement, no?, com a sí. poble i això, no?, però que sí que ens falta, doncs, poder sentir-nos amb la identitat plena com a gitanos catalans, perquè, no?, avui un gitano deia Franco va treure de poder parlar el català i nosaltres encara no hem pogut recuperar la nostra llengua, i això... també és una és no com una obligació també de les institucions, no, de que agafin elles doncs la responsabilitat aquesta de poder fer que tot això doncs pugui tornar a poder utilitzar-se, no, igual que el català.
Perquè vosaltres heu parlat algun moment, no sé si fins i tot ho heu notat així, us ho preguntem, d'actituds paternalistes des de les autoritats, no? Com aquesta sensació, no?, de protecció. No sé si vosaltres ho heu sentit així. No sé, Jèssica, Belén. Us esteu pensant gaire, molt, eh?
No.
No, fixa't tu, saps què us preguntaré? Perquè justament ara ho estàveu parlant, no? D'aquesta pròpia llengua. Diria que l'any passat la comunitat gitana reclamava justament al Parlament que la llengua romaní sigui llengua pròpia a Catalunya. Vosaltres sabeu si s'ha avançat alguna cosa en aquesta direcció o no?
El que sabem és que encara ni nosaltres, ni els nens ni nenes d'avui doncs, saben, ni saben parlar-ho, ni entenen res, ni saben alguna paraula que alguna utilitzem, paraula, sí, però que utilitza doncs, tothom, no?
Sí.
Llavors, no, encara no hem aconseguit això.
No. O sigui, que esteu en un punt de partida gairebé, no?
Sí, bueno, que no s'ha... Encara estem... Bueno, qui vol fer algun curset perquè algun gitano està fent romanó, doncs, però no arriba a tothom ni és una cosa normalitzada.
Uh-huh. Sabem que també hi ha com una espècie de diccionari, no?, de català romaní.
Sí.
Que això, jo tinc un, de fet.
Sí.
Però jo us ho estic ensenyant, no?, als meus fills i tal. Però que s'ensenyi, així com tal, no?, que estigui a les escoles o que hi hagi algú que ensenyi d'això, no.
No, a dia d'avui no. Noies, estem arribant al punt de les 5. No sé si aquesta tarda se celebra algun dia, algun acte per aquest Dia Internacional del Poble Gitano. Vosaltres teniu a l'agenda anotat algun acte que està previst que es faci aquesta tarda o no?
Aquesta tarda, doncs, sí. De fet, bueno, els actes de Sabadell sí que fan a l'Ajuntament un acte inaugural també. A Sant Boi també es fa una aixada de bandera, igual que a la plaça Sant Jaume aquest dematí. I demà també aquí al Prat també es fan tallers.
Sí, nosaltres també farem demà, sí. Aquí a Sant Cosme.
Aquí a Sant Cosme.
Sí, esteu convidats, eh?
Moltíssimes gràcies. Per acabar, missatge final que us agradaria traslladar avui a l'audiència de Ràdio Estel, no?, en aquest Dia Internacional del Poble Gitano. Què us agradaria que passés durant aquest any? A veure si l'any que ve podem tornar a contactar amb vosaltres, Jessica i Belén. I què us agradaria que passés en aquest any, sobretot en aquesta lluita, no?, i en aquesta jornada dedicada a la cultura gitana i també a la conscienciació, no?, dels problemes a que us enfronteu, no?, al poble romaní?
Bueno, reivindicar d'alguna manera, no?, i fer visible a la comunitat gitana i que ens puguin conèixer.
Això.
Que donin l'oportunitat de conèixer-nos i que tots aquests estereotips o prejudicis cada vegada siguin menys, que sabem que costa molt, però que donin l'oportunitat de conèixer abans de
fer prejudicis, no?
Sí.
Doncs crec que ha arribat el missatge. Moltíssimes gràcies, eh? Tant a la... Jo al final ja no sabia ben bé a la Jessica. Jessica, moltes gràcies.
A tu, a vosaltres.
Tècnica d'educació, que entenc que treballes doncs, amb una escola, no?, en un dels barris, com dèiem, més conflictius de l'àrea metropolitana de Barcelona, a Sant Cosme, si no m'equivoco, és així, Jessica?
Sí, a unes quantes escoles, sí.
A unes quantes escoles, com també la Belén, no, Belén? Perquè tu també et dediques, no?, a això.
Jo ara mateix estic fent la coordinació en educació, uh-huh. Però sí que soc orientadora educativa, però de la Badalona, estic a Sant Roc.
Estàs a Sant Roc. Belén, doncs, Jessica, que vagi molt bé i feliç Dia Internacional del Poble Gitano.
Moltes gràcies.
Un plaer. Tenim virtuts i també tenim defectes. Vinga, va, que nosaltres arribem ja al punt de les 5 de la tarda. Escoltarem el que ens expliqui la Sandra Gómez amb totes les notícies que han passat durant aquesta hora de programa aquí al Fabricació. I a la tornada, en aquest dilluns 8 d'abril, tenim bona teca a repartir, perquè avui en Pau Gascó tenia un tema preparat per a última hora, WhatsApp de Pau Gascó, divendres a la tarda, abans de tirar cap a cap de setmana, i em diu, mira, canviaré el tema. Ja m'està mirant des de l'entrada. Parlarem, Mercè, deixa'm parlar de les ortigues. I amb alguna col·laboració i alguna trucada sorpresa. Per tant, us ho podeu perdre, això, després d'escoltar la Sandra. Fins ara.